Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Sandra Gómez. Almenys 261 persones han mort i unes 900 més han resultat ferides després d'un dels pitjors accidents de tren a l'Índia en dècades a l'estat d'Odisha. L'accident ha implicat tres trens. En un primer moment, un comboi de passatgers que anava de Kolkata a Chennai ha xocat contra un tren de mercaderies. El xoc ha provocat que també descarrilés un altre tren de passatgers que viatjava en l'altra direcció. Està previst que el primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, visiti la zona de l'accident i els hospitals on hi ha els ferits properament. En política municipal, el candidat del PSC i guanyador de les eleccions municipals a Lleida, Fèlix Larrosa, considera que l'actual govern de la paeria d'Esquerra Junts té un nivell de conflictes judicials molt elevat. Per això, una vegada accedeixin a la corporació, a partir del 17 de juny vol analitzar cas per cas cadascun dels expedients.
Bueno, haurem d'analitzar cas per cas en quin punt ens trobem en cadascun dels expedients, és evident, no? Però jo vull passar pàgina de tot això, el que vull és mirar endavant i vull que els projectes tirin endavant, i m'és igual els projectes que siguin. Ara és veritat que hi ha un model global de ciutat, i el model global de ciutat requereix que la ciutat de Lleida sigui una ciutat més atractiva per a la gent jove, que la ciutat de Lleida sigui una ciutat atractiva per invertir, que la ciutat de Lleida sigui una ciutat que doni seguretat als inversors, no?
En relació al projecte per construir un equipament per acollir, entre d'altres, temporers sense sostre a Pardinyàs, la Rosa demana temps per veure exactament què està passant amb el procediment d'adjudicació de l'obra i a partir d'aquí prendre una decisió coherent. Més temes. Els reis Felipe i Letícia presideixen aquest dissabte l'acte central del Dia de les Forces Armades que se celebra a Granada amb una desfilada en la que hi participaran més de 3.100 militars, 150 vehicles i 70 avions i helicòpters. La ministra de Defensa, Margarita Robles, el cap de l'Estat Major de la Defensa, Teodoro López Calderón, i el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, entre d'altres autoritats militars i civils, acompanyaran els reis a la desfilada que començarà a les 12. L'acte repetirà la tradicional fórmula de l'homenatge a la bandera i als morts en acte de servei, a més del salt en paracaigudes portant la bandera d'Espanya, que en aquest any per primer cop realitzarà una dona. Més temes. Alberto Núñez Feijóo dissenyarà amb plens poders i sense ingerències la llista del PP al Congrés i al Senat després d'haver donat autonomia als seus dirigents territorials en el 28 de maig per fer les seves candidatures, llistes i negociacions postelectorals. Així ho va traslladar als seus abans del 28 de maig i així ho assumeix el poder territorial de cara a les eleccions generals del 23 de juliol, on el partit farà pinya amb el seu líder per vèncer l'actual president del govern, Pedro Sánchez. Tornant a Catalunya, el copunazo de l'11 ha deixat una pluja de més de 10 milions d'euros a Vilanova i la Geltrú. El sorteig d'aquest divendres ha repartit a la capital del Garraf el primer premi de 6 milions d'euros i uns altres 109 cupons de 40.000 euros cadascun, segons l'entitat. El quiosc ubicat al número 86 de la Rambla principal, regentat per Maria del Mar Ortega, ha estat l'encarregat de repartir la sort que també ha arribat al proper Roxy Café. Ortega ha afirmat estar molt emocionada i contenta perquè s'hagin repartit tants diners i ha afirmat que probablement li ha tocat a molta gent que ho necessita i que estarà molt feliç. I en cultura, el rap i l'electrònica s'han donat la mà aquest divendres a la nit al Primavera Sound. Si el segon dia del festival començava amb un tribut a bandes històriques, la jornada ha encarat la recta final cap a sonoritats que marquen la pauta musical actual. La veu de Kendrick Lamar ha despatxat al Primavera Sound un directe elèctric que el confirma com un dels exponents del gènere. L'aposta pel rap s'ha completat amb l'actuació de Baby Kim, cosí de Lamar, que també s'ha fet un espai en la programació. El certamen ha virat llavors el pop electrònic del productor britànic Fred Again, nom artístic amb el que es coneix a Fred Gibson, que s'ha consagrat en un dels escenaris principals del festival. I en esports, en hoquei patins, el Barça i el Liceu s'han classificat per jugar a la final de l'hoquei Lliga en guanyar els tercers partits de les seves semifinals previstes al millor de 5. Els blaugranes han necessitat la pròrroga per superar el Noia, ja que el partit ha acabat amb empat a 2. Els gols del Barça han arribat al final de l'enfrontament amb dianes de Labart i Joao Rodríguez, que han donat el tercer punt de l'eliminatòria als d'Edu Castro. Per la seva banda, el Liceu ha necessitat la tanda de penals per guanyar la pista del Calafell. El partit també ha acabat amb empat a 2. Martí Casas ha fet els dos gols de l'equip català i César Carballeira ha fet els dos de l'equip gallec. No hi ha hagut gols a la pròrroga i en la tanda de penals el Liceu n'ha fet 3 i el Calafell només 2. D'aquesta manera l'equip de la Corunya es disputarà el títol de la Lliga contra el Barça. I en tenis, Carlos Alcaraz no ha tingut problemes per superar el canadenc Denis Shapovalov. El tenista murcià s'ha imposat en 3 sets per 6-1, 6-4 i 6-2 per accedir als vuitens de final de Roland Garros. En el primer set Alcaraz no ha tingut rival, però en el segon ha hagut de treure el seu millor tenis per remuntar un marcador advers 2-4. Després de perdre el segon set, el canadenc que ha baixat els braços i el tercer set ha estat molt favorable novament al murcià. Demà diumenge s'enfrontarà l'italià Lorenzo Musetti, actual número 17 del rànquing de l'ATP.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Són les 11 del matí, 6 minuts. Què tal? Com esteu? Molt bon dia, benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és, com sempre, Trotamundos. Us donem la benvinguda des d'aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, iniciant l'edició 909 d'aquest dissabte, 3 de juny de 2023. Molt bon dia a tothom, benvinguts. Iniciem el nostre recorregut amb l'abans dels temes contingut d'aquesta edició de Trotamundos que iniciarem a la localitat d'Òdena. Avui coneixerem aquest territori amb el Joan Pallarès i també us proposarem una estada al Òdena Village amb oci, esport i natura. Seguirem posant bona gastronomia a taula, anirem fins a Mella de Mar proposant un dia d'aventura amb el Tuna Tour i, gastronòmicament parlant, farem una aturada en el restaurant Golpe de Estado. Atenció, perquè inicien, ahir divendres van iniciar les jornades del arrossejat. I tancarem el programa parlant del barri de Sants i en concret d'una referència gastronòmica d'aquesta zona de Barcelona. Coneixerem la cuina del Asador del Bierzo. Tancada la primera hora de programa, a partir de les 12, afrontarem una nova secció de Plat a Plat amb l'Ingueru Rodríguez i el Josep Maria París, amb més receptes. Seguirem amb més temes, anirem fins a Igualada, on farem aturada gastronòmica al restaurant Asador Mesón El Abuelo. Ens acompanyarà el Fernando García, ell és el maestro asador. Avui parlarem de garrí i de lechazo. Cuina diferent, però també molt interessant, la que ens proposa el restaurant Listo de Barcelona, fusió de la millor gastronomia italiana amb la mediterrània. En parlarem amb el Simone Perella. I finalitzarem amb una bona copa de vi que ens ofereix el celler cooperatiu d'Espolla, avui amb el seu enòleg, el Pau Albó. Bé, doncs aquesta és la proposta des d'ara mateix i fins la 1 en punt de la tarda. Comencem ràpidament amb les salutacions de tot l'equip del programa. Us saluden el Jordi Carretero, el David Morral, la Paula Moreno i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi. Molt bon dia, benvinguts.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Productos de la tierra elaborados con la voluntad de antaño. El auténtico arte de cocinar con horno de leña. ¿Te sabe bien? Es el Asador Mesón El Abuelo. El saber hacer de un restaurante galardonado y perteneciente a la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León. Especialistas en lechazo y cochinillo. No habrás probado nada igual. Asador Mesón El Abuelo. En Igualada. 93-804-3351. 93-804-3351. Visítanos también en asadormesonelabuelo.com. Asador Mesón El Abuelo. Donde el verdadero sabor, el sabor de verdad, es el gran protagonista.
Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
Trotamundos.
Mirava el temps. Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Estem amb una tònica de temps que ve marcada per la inestabilitat i això significa que la jornada d'avui, aquest dissabte, comencem amb clarianes, amb sol a molts punts de Catalunya, però també amb alguns núvols que al llarg d'aquest matí començaran a créixer amb certa intensitat i això vol dir que acabaran donant ruixats i tempestes. On començarà a ploure primer? Doncs començarà a ploure a partir de mig matí, migdia, cap a les comarques del Pirineu, del Prepirineu. A primeres hores de la tarda, molts punts de l'interior i aquests ruixats aquesta tarda arribaran fins al prelitoral. La costa serà la zona menys afectada per aquestes precipitacions en forma de ruixat i de tronades. Per tant, no seran pluges continuades de molta estona, però sí que localment poden tenir una certa intensitat. Per tant, primer avís, compta amb els llocs fàcilment inundables perquè amb aquests ruixats i tempestes les rieres, rierols, poden baixar amb una certa intensitat. Pel que fa a les temperatures, doncs, com aquests últims dies, fa una mica de calor. Al centre del dia esperem màximes a l'interior de 27, 28, 29 graus, les més altes, Pla de Lleida, interior de Tarragona, i les més suaus cap a la costa, màximes de 24 a 25 a molt estirar. I el que estem explicant per aquest dissabte també és vàlid per demà diumenge, és a dir, matí relativament tranquil, a partir de mig matí, crescuda de núvols, Pirineu, interior, primers ruixats, i a la tarda arriben també al prelitoral i també punts del Prepirineu. En definitiva, cap de setmana en el qual podrem gaudir del temps o de les activitats a l'aire lliure, però compte perquè a molts punts del país els ruixats i les tempestes ens afectaran. Sembla ser que la setmana que ve continuaria aquesta mateixa tònica de temps.
Trotamundos.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Pirulins i piruletes.
Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom? Apunta. sesilleskilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesilleskilometrezero.com, els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes. Pare, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos a elracodenvictor.com.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar.
Molt bé, doncs som-hi. Arrenquem aquesta edició de Trotamundos. Avui arrenquem, anem cap a Òdena per conèixer les propietats i també novetats que ens presenta Òdena Village. Són els primers protagonistes d'aquesta edició d'avui dissabte, aquest espai natural de 14 hectàrees dedicat a l'esport, a l'oci i la natura. Un producte adreçat a tothom, però podríem dir molt especialment a famílies i grups d'amics, per exemple, però també tenen molt a dir en l'àmbit empresarial. Avui els coneixem de la mà del seu propietari, que és el Josep Casanovas, que està aquí en els estudis de Ràdio Estel. Josep, com estàs?
Molt bon dia. Què tal? Molt bé, moltes gràcies. Una altra vegada, un plaer estar amb tu aquí.
Ja saps que aquesta és casa teva i, a més, és que et tractem molt bé.
I tant, sí, sempre m'heu tractat molt.
Escolta, cafè, aigua...
El que faci falta. Ja hem dit abans que igual em poso un llit aquí i em quedo a dormir.
Quan vulguis. Bé, abans d'entrar en matèria, obrim també doncs, aquest espai de coneixença. Explica'ns una mica de què estem parlant quan parlem d'Òdena Village.
Bé, sí, en síntesi et diré que Òdena Village, com bé has dit, és una finca de 14 hectàrees, la qual nosaltres hem adaptat tot el seu entorn per poder oferir als nostres clients tot el que són el que podríem dir hàbits saludables. Aprofitem la natura, sobretot, que és el pal de paller nostre, és la natura, l'entorn que tenim a Òdena magnífic, i llavors amb aquest entorn el que fem és oferir una sèrie de serveis entre setmana, podríem dir, més a nivell d'empreses. Toquem molt el tema d'empresa, el que és el team building, i després també molt a col·legis. ¿Vale? Els col·legis venen pues, 50, 100, 200 nens i nenes a gaudir d'una jornada de jocs, d'esbarjo, de diversió, però també aprenen molt, perquè també no tot és joc, encara que jugant també s'aprèn molt, sinó que també tenim una sèrie d'activitats molt novedoses que està més enfocat a tot el tema de l'aprenentatge. Això, diguem, que seria l'objectiu més entre setmana. I els caps de setmana toquem molt a fondo el tema de les famílies. Famílies i grups, tal com deies, el tema de famílies i grups, perquè fem uns packs d'activitats amb dinar, i això fa que la gent pugui venir a Òdena Village a gaudir d'una jornada sencera, o més d'una, com ara en parlarem, de la qual poden venir i passar-ho la mar de bé.
Bé, hem entrat una miqueta en matèria, però anem a conèixer Òdena, aquesta localitat, anem a conèixer el territori. Ja sabeu que sempre que parlem de territoris, que trepitgem, aquests llocs ho fem amb el nostre company, el Joan Pallarès. Què pots aportar informativament parlant, també, doncs, quan parlem d'Òdena?
Doncs mira, sovint quan pensem en turisme de contacte amb el medi natural, en bons paisatges, amb aires sants, fixem el pensament doncs, en el Pirineu, la Costa Brava, en fi, el mateix Montserrat, que està ben a prop d'Òdena. I bé, parlava, recordaràs, Miquel, no fa pas masses setmanes, de l'encant que té la comarca d'Anoia.
Sí.
Menys coneguda del que li pertoca, amb llocs singulars que sense tenir grans rius, sense tenir unes serralades d'aquelles altíssimes, té uns racons per descobrir realment sorprenents. Òdena és un municipi de bona extensió territorial, està al peu de les serres doncs, de Rubió i del Boix, ple de prats, de conreus, boscos de pins, alzines, carrasques, en fi, uns turons de mitjana alçada, però també amb bones vistes des d'aquests turons i fer unes profundes barrancades també que trenquen l'harmonia aquella de la plana. És un lloc molt ben comunicat per carretera, té un clima mediterrani amb influències continentals i això el fa molt apte per a excursions, en fi, llevat els dies aquells extrems de l'hivern o de la primavera, perdó, de l'estiu, doncs bé, la resta de temps és un temps molt tolerable. I bé, té una petjada històrica amb multitud de restes romanes pels voltants. En fi, aquella vila romana de l'Espel, que tant se'n parla. I, en fi, puc dir que és, en resum, un lloc tranquil per fruir de la natura i sense sobresalts.
Certament, quan vam parlar d'aquesta zona fa poquet temps amb tu, Joan, em vas dir una cosa que em va cridar molt l'atenció. Diu, és que pots passar hores i hores caminant sense trobar-te ningú.
Sí, és una zona de que, en fi, hi ha zones de tot, hi ha zones molt poblades, i tens la mateixa capital de la comarca, no? Però quan vas normalment per boscos, quan vas, no és una mica com a vegades et trobes que dius, bueno, saps, estic al Pirineu, estic a dalt d'un cim, i oi que tranquil que estic aquí, i et trobes que hi ha 40 persones que estan pujant per arribar al lloc que estàs tu. Bé, aquestes zones són unes zones que no tens l'agobi aquell d'anar-te trobant gent, fas sortides, fas excursions, però vas trobar la gent cada dos per tres.
Deixem que digui, Joan, que el Josep Casanovas, que avui ens està acompanyant, es diu Josep Casanovas Buigas. Et dic això perquè són cognoms, Josep, de quan veniu, de quin any veniu?
Bueno, de fet, venim, i ho sabem, per un historiador.
Ho dic perquè el Joan és historiador.
Sí,
eh?
Precisament per un company d'ell, un historiador també, va agafar una mica la història de la nostra família, la nostra sorpresa, del meu germà Jordi i meva, va ser quan ens van dir que teníem documentació que s'inicia la història de Can Macià, que és com es diu la finca d'on fem cava Buigas,
sí,
del 1290. Clar, fa més de 700 anys que nosaltres estem mirant a l'arbre que ens van fer, a l'arbre genològic, van veure que és que jo sóc la generació número 21. clar, això em va entrar una suor freda pensar que realment hi ha una història molt gran. És això també un motor, tant del meu germà com meu, de la responsabilitat de, sigui d'una manera, fent vinya, fent cava, fent cereal o fent activitats, com estem fent a Odena Village, la responsabilitat de continuar amb aquest llegat que hem tingut i poder transmetre-ho pues, a les pròximes generacions perquè d'així continuï una història que crec que no la hem de malmetre.
Joan, tot un privilegi, no?, tenir aquesta nissaga, no?
Realment, i a més, si estem parlant del segle XIII, doncs bé, no parlem de l'època de la reconquesta de l'Anoia, però pràcticament estem parlant de 100 anys, 200 anys, 150 anys, vaja, per posar-ho d'això després. És a dir, estem parlant sobre l'any entre l'any 1000 i l'any 1100, és quan pràcticament aquestes terres són conquerides i els comtes catalans s'instal·len, la repoblen. Doncs, per tant, estem parlant pràcticament de la, en fi, de la primera generació ja.
Ara, en l'actualitat, Josep, barregeu esport, oci, natura, amb aquest Odena Village, que us està donant molt bones sensacions. Vau començar ja fa uns anys, va haver una aturada, com amb tants i tants negocis durant la pandèmia, i ara torneu a arrencar amb força.
Sí, nosaltres vam començar l'any 2017 amb força, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i amb un projecte totalment innovador, perquè tampoc jo vaig trobar gaires empreses que es dediquessin a això, no? A aprofitar la natura per fer cursos de natura, per fer tot el que són les activitats que estem fent, per combinar-ho amb gastronomia, per combinar-ho també amb allotjament. Llavors, d'alguna manera, això ha sigut el nostre objectiu, no?, anar avançant amb aquest tema. Sí que la finca d'inici és agrícola, lògicament, hi ha camps de cereal, que això ho mantenim, i les oliveres i els ametllers. El que passa que hem encaixat, sense malmetre el medi, hem encaixat una mica el que és el projecte d'Odena Village, val?, perquè creiem que pot combinar perfectament, i t'ho dic com a enginyer agrícola, la possibilitat de mantenir l'agricultura, que és patrimoni també d'Òdena, lògicament, però a la seva vegada poder insertar aquesta nova activitat per poder vendre el que nosaltres diem els hàbits saludables, aprofitant el que t'he dit, no?, l'esport, la natura, l'amistat, la cohesió, el treball en equip, etcètera, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. A Odena Village, per exemple, un dia amb una família, un grup d'amics, què poden fer? Com es desenvolupa tot el dia?
Mira, un dia bastant típic, que quasi et diria que més que un dia podríem parlar inclús de dos dies, de dissabte i diumenge, o dissabte i diumenge o inclús divendres i dissabte, que últimament ho estem fent molt. Però bueno, el que t'expliqui pot ser per un dia o per dos, però t'explico el de dos. Acostumen a venir les famílies el divendres. El divendres ja els instal·lem cada família amb una tenda de campanya.
Els tipis, no?
Els tipis o tendes canadienses.
Que això són novetat d'aquest any.
Sí, això són unes tendes en forma d'índio, de la tenda típica d'índio, però amb comoditat, vale? A dintre, doncs, amb un llit, vale? No, doncs, amb sac de dormir, encara que tenim l'opció també del sac de dormir. Llavors, les famílies venen, ja tenen l'opció de quedar-se a sopar amb nosaltres, vale? Per la nit, o millor, del mateix divendres ja fem alguna activitat molt relacionat amb la natura, amb els estels, amb el bosc, amb el cant dels ocells que se sent per la nit, i llavors ja després, puntualment, anem a dormir. Val? Per què? Pues perquè de matí del dissabte ja toquem diana una mica d'hora per començar amb un esmorzar, i llavors tenim tota una jornada fins l'hora de dinar d'activitats. Però tenim com 20 activitats diferents. Tenim un bike park per anar amb bicicleta, tenim un circuit dintre de la finca per fer també amb bicicleta elèctrica, sobretot. Tenim uns 15 o 20 jocs de vòlei, de el circuit d'obstacles. Bueno, tenim un sinfín d'activitats a fer que durant tot el dia no te les acabes. I el producte estrella podria ser la gincana d'orientació. És un joc també per famílies molt divertit, perquè els pares i fills entre ells han de col·laborar i han de buscar una sèrie de fites amb unes pistes i una brújula i una emissora que els donem, i sense sortir de la finca es poden passar tot el dematí fent un sinfín d'activitats per ja acabar amb el dinar.
Doncs déu-n'hi-do, això és Odena Village, això i molt més. A nivell de gastronomia teniu un espai gastronòmic també, no?
Sí, correcte. Nosaltres tenim un espai gastronòmic que no és el mateix que un restaurant. Un espai gastronòmic és un local que tenim, que d'alguna manera hem fet uns packs que combinem les activitats amb una sèrie de plats, de menjar, de proximitat, elaborats per un matrimoni, una parella que està amb nosaltres treballant del sector de la restauració, i llavors el que fem és combinar el que és el menjar, les activitats amb el menjar, de manera que és un pack que inclou exactament tot això. I llavors ens recolzem molt amb el tema de la brassa, perquè la braceria del Village, com ja diu el seu propi nom, és una braceria on tenim uns entrants i després tenim braceria amb carns de tot tipus, botifarra, xurrasco, xoriço, de tot, postre, cafè, tot el pack, i això combinat amb activitats. Fa que puguis estar tot un dia passant-ho la mar de bé, un dia com a mínim. Ja t'ho he explicat, que si vols també estar-hi dos, doncs cap problema.
Odenavillage.es, aquesta és la seva plana web, odenavillage.es, i també, naturalment, si voleu, us podeu adreçar amb un telèfon directament al 649-99-2255. 649-99-2255, que és el telèfon que qualsevol pregunta, dubte, en fi, us atendran amablement, no? També productes molt dirigits a empreses. Això s'està posant molt de moda, a més que té una efectivitat molt important en el tema de les empreses, d'anar a passar un dia amb els companys i fer activitats que tenen, no tenen res a veure amb el que fem quotidianament a la feina.
Correcte. Realment, la direcció de les diferents empreses s'estan donant compte la necessitat de cohesionar tot l'equip, perquè això passa a totes les empreses. Hem treballat tots amb empresa i hem vist que tenim una relació amb els companys, però relació de passillo i poca cosa més. El que aconseguim a Odena Village és, per una sèrie d'activitats que tenim molt específiques per les empreses, que d'alguna manera els diferents companys teus de feina et coneguin, però amb un altre ambient, més distès, més divertit, més emocionant, en plena natura. I això fa que d'alguna manera tot el personal agafi confiança entre ells. I això els directius també ho saben. I han de saber que si el personal està content, la producció també canvia i que d'alguna manera l'empresari pues, també pot estar content. Jo crec que val la pena invertir en unes sessions de team building perquè realment el resultat a molt curt termini és molt positiu.
Repetim aquesta plana web, donar-hi un cop d'ull perquè aquí doncs, veureu fotografies, us podreu fer càrrec exactament de el que ens acaba d'explicar el Josep Casanovas i de totes aquestes activitats adreçades tant en l'àmbit familiar, d'amistats i sobretot empresarial. Ara estem en una època especialment interessant, primavera, encara no fa aquelles calors realment tan importants, doncs per desenvolupar aquestes activitats. Ho podeu fer demanant més informació en aquest telèfon, repetim, el 649-99-2255. Doncs avui ha estat el primer protagonista d'aquesta edició de Trotamundos. Encara això no ha fet més que començar. Han de passar moltíssimes veus fins la una en punt de la tarda. Josep Casanovas, com sempre, ha estat un plaer de veritat rebre't aquí a casa teva i fins quan tu vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres i segur que tornarem a parlar algun dia.
Gràcies. Joan Pallarès, t'espero a la darrera part del programa amb més protagonistes.
Perfecte, aquí serem.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
Vinga, doncs seguim endavant en aquesta primera hora de programa. Encara ens resten molts protagonistes, moltes veus que passaran per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, la següent de les quals localitzem a la localitat de l'Ametlla de Mar. Anem cap allà perquè avui dissabte s'inicien les jornades gastronòmiques, millor dit, ahir divendres es van iniciar les jornades gastronòmiques del Arrossejat en aquesta localitat de l'Ametlla de Mar, i sabeu que sempre que en parlem doncs ens agrada seure a les taules d'un restaurant realment molt actiu, molt popular en aquesta localitat, que és el restaurant Golpe de Estado. En uns instants saludem en el seu responsable, en el Sifrit Soler, un temps de ràdio que també dedicarem a parlar d'una de les activitats realment que ha impulsat el turisme d'una manera definitiva en aquesta localitat de l'Ametlla de Mar, que és el popular Tuna Tour, banyar-se amb les tonyines. Avui ens en parlaran i ens explicaran exactament en què consisteix aquesta activitat. Anem per parts, gastronòmicament parlant. Avui saludem el seu responsable, el Sifrit Soler, responsable del restaurant Golpe de Estado. Sifrit, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, encantats de saludar-te, que passis una estona amb nosaltres. Per cert, una època molt forta de feina. Ahir divendres vau començar aquestes jornades de l'Arrossejat aquí a l'Ametlla, no?
Correcte, des d'ahir dia 2 fins a l'11 de juny.
Uh-huh. A partir d'aquí vosaltres, naturalment, també hi participeu com a restaurant.
Sí, 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 som uns quants restaurants de l'Ametlla i, bueno, nosaltres particularment ens agraden molt totes les jornades que es fan a l'Ametlla, aquesta com la de la tonyina i la de la fira del mar i el peix de llotja. I sí, sí, ens apuntem a aquesta també.
La veritat és que totes aquestes, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar se l'ha de felicitar, i ho fem públicament perquè és un ajuntament molt actiu i que hi dona molta importància, no?, en aquest impuls gastronòmic per part dels restauradors.
Correcte, sí, sí.
Perquè són moltíssimes les jornades que es van desenvolupant doncs, en diferents èpoques de l'any. Per tant, aquestes jornades que van començar ahir, les jornades de l'Arrossejat, quin menú feu vosaltres, Sifrit?
Bueno, nosaltres, aquest menú aquesta vegada és el... Fem intentar sempre els primers a compartir, ¿vale? Que bueno, pues és una amanida campera amb gambó, maionesa d'ostres, una tartaleta de vegetals de bacallà i ous, sempre el cranc blau i uns peixets fregits. Sempre utilitzem, com fem aquí, el peix de llotja de la cala. Uh-huh. I després, evidentment, escollir també 10 segons i, evidentment, tens els fideus arrossejats,
sí.
Acompanyats amb peixos de llotja, també. Si no, un lluç amb crema d'all torrat i espàrrecs. I pels que no els agrada el peix, doncs una opció que és un melós de vedella amb reducció de carn i bolets.
Uh-huh.
I després hi ha la part de postres i sempre tots els restaurants de l'Ametlla, quan fem les jornades, sempre incluïm un vi de la Terra Alta.
Uh-huh. Doncs molt bona pinta té aquest menú que ens proposes fins al proper 11 d'aquest mes de juny, amb una localitat, dèiem, doncs, que la tonyina roja s'ha fet com una bandera, no? Pràcticament, doncs, a nivell turístic també. Hi ha aquesta activitat de la qual jo crec que tota la localitat doncs en surt beneficiada, que és el popular Tuna Tour. Avui en volem parlar i ho fem amb el seu director, amb el David Puente, que ens explica exactament les característiques, bàsicament, doncs, d'aquesta activitat. Com es fa?
Doncs l'activitat Tuna Tour parteix del port de l'Ametlla de Mar. Es fa amb un catamarà de dues cobertes. Té estabilitat amb dos lavabos, dos vestuaris, dutxes exteriors d'aigua calenta, servei de bar, i té dues pantalles de televisió a la coberta principal. Com t'he dit, doncs, sortim del port de l'Ametlla de Mar i en 20 minuts de navegació arribem a la instal·lació acuícola que té el grup Balfegó, les tonyines. Amb aquests 20 minuts de navegació es pot visualitzar i sentir al catamarà un vídeo que es va fer expressament per l'activitat, on s'explica doncs, què és la com és la tonyina roja, on viu aquesta espècie, per què migra al Mediterrà, com s'alimenta, com fa la reproducció, com es fan les captures, a part del grup Balfegó mitjançant l'exaclament, i com es porten vives fins a les nostres costes, s'alimenten i es fa l'exportació vora de 30 països a nivell internacional. Tot això és 20 minutets, arribem a la instal·lació agrícola i amarrem el catamarà en una de les piscines, que és una piscina de 50 metres de diàmetre, amb 30 metres de calat de xarxa, el fos marí està a 50 metres, i dintre d'aquesta piscina tenim 300 exemplars de tonyina roja, que mereixen entre 2 metres, 2 metres i mig i 200-250 quilos de pes. Comencem a tirar pes blau des del catamarà, i les tonyines comencen a pujar i llavors els aventures que ens acompanyen poden veure per primera vegada realment com és una tonyina roja i lo gran que pot arribar a ser. Comencen les cares de estupefacció i ostres, i d'alegria lo poder veure-ho, no? Llavors fem un petit briefing de seguretat, quatre normes per poder accedir a la piscina, sempre s'acompanyen dos bussejadors de seguretat aquàtica, i un cop fet aquest briefing, doncs ja cap a l'aigua. Entrem a la piscina, continuem tirant pes blau des del catamarà, llavors les tonyines passen molt, molt, molt a prop dels aventurers que estan dintre de l'aigua. Llavors comencen els crits de carai que bé, no m'ho imaginava, etc.
Déu-n'hi-do aquesta experiència. Sifrit, imagino que vosaltres teniu molts clients que venen de fer-la, de viure-la, i les sensacions són molt bones, no?
És divertidíssim, és espectacular la primera vegada, i a més que és una cosa que és per totes les edats, perquè jo vaig portar la meva filla, que encara just havia pres a nedar, tenia 5 o 6 anys, i s'ho van passar a bomba. I de fet, bueno, em toca cada any anar per almenys una vegada.
Mira, m'ho poses amb safata, perquè precisament també el David ens parlava del perfil, no?, de les edats, del perfil d'aquest client que fa aquesta activitat.
El client que tenim és un perfil familiar, un perfil familiar i de proximitat. Abans del Covid, cap al 2019, doncs teníem pràcticament anar amb un 70% nacional, 30% internacional, sobretot de cara als mesos de juliol i agost, però ja els últims dos anys, amb això del Covid, inclús ha passat, i aquest, doncs pràcticament el 95-94% és nacional. Però sí que és molt familiar. El bany es pot fer a partir de 5 anys.
A partir de 5 anys, doncs queda clar, i sobretot amb aquesta seguretat. Home, tu ho has fet amb la teva filla, Sifrit, per tant, doncs has pogut comprovar que la seguretat és absoluta, eh?
Absoluta. Jo cada vegada que vaig intento tocar alguna, perquè sembla que et passi molt a prop, i no hi ha manera.
Impossible, Impossible. Impossible, impossible. Doncs una activitat que nosaltres volíem recomanar també des d'aquests micròfons. En definitiva, una mica, us plantegem un dia o un cap de setmana a l'Ametlla de Mar, que dona per molt, i gastronòmicament parlant, doncs, si teniu doncs ocasió, de veritat, seieu a les taules d'aquest restaurant Golpe de Estado. Per cert, un restaurant que avui dissabte, cosa que t'agraïm especialment que ens atenguis, teniu festa grossa aquesta tarda amb la cervesa, no?
Sí, aquesta tarda fem una bueno, li diem Fira de la Cervesa. És una petita mostra. Donem l'opció, hem parlat amb diverses cases de cerveses i posarem unes quantes diferents de les que es troben a Catalunya, però clar, no les tenen a tot arreu. I aquí les tindrem durant un dia, perquè la gent pugui fer una cata, és a dir, no t'has de demanar les cerveses senceres, sinó que pots fer una cata, i farem diverses opcions, pues, un parell de degustacions amb alguna tapa i amb música en viu, i després un disc jockey. Durant el menjar també tindrem a la gent aquí que explicarà com és cada cervesa, perquè la puguin provar mentre es mengen, si volen, i fer el maridatge amb els diferents plats que demanin, i després a la tarda fins a les 5 o les 6 de la tarda amb música en viu, i al final amb un disc jockey, un tardeo. Mm-hmm.
Que és molt agradable, que és realment una alternativa que té molt d'èxit en el vostre restaurant, que jo no sé si només qualificar-lo com un restaurant, que està molt bé, no?, però sempre voleu donar-hi aquest toc més, no? Home, totes aquestes activitats, aquesta activitat que teniu, això us dona, en fi, punts a favor, no?
Bueno, sí, sempre intentem donar... Fer-ho una mica divertit, no? Tenim la nostra terrassa, que és la joia del restaurant, però és una terrassa molt gran, just davant dels barcos al port
nàutic, sí.
I coberta d'unes moreres que a l'estiu valen un millor. Sí.
L'ombra que donen...
És entrar a aquesta terrassa i són 3 graus menys directament, no?
Sí, sí. Amics, el restaurant Golpe de Estado en l'Ametlla de Mar, aquest telèfon d'informació i reserves és molt important, de veritat, reserveu la vostra taula al 877-916-122. Repetim, 877-916-122 i repetim, que estan al Club Nàutic, al Port Esportiu, en aquesta localitat de l'Ametlla de Mar, un restaurant realment molt, molt conegut. Que ahir divendres van començar i participen un cop més en aquestes jornades de l'arrossejat i que, a part, naturalment, doncs, d'aquestes jornades, i com no podia ser d'altra manera, són especialistes en peix, marisc, arrossos, això, doncs, hi ha moltes opcions, però especialment també la tonyina vermella, la tonyina roja, que parlàvem anteriorment. Primer feu aquesta activitat i després us la mengeu, Sifrit?
Exacte. Aquí al restaurant, si volen, poden provar una part, per mi, espectacular, o la més espectacular de la tonyina, i que no es troba a tot arreu, que es diu la parpatana, que és el que nosaltres li diem l'entrecot de mar. Si t'agrada la tonyina, amb això ja flipes.
Com es fa?
Nosaltres tot, pràcticament tot el que fem ho fem a la brasa.
Per tant, doncs, sí, sí. I aquest punt de cocció ha de ser importantíssim, no? El bon punt de cocció d'aquesta tonyina roja.
És un tall... que el producte és excel·lent i, a més, és un tall molt, molt, molt especial. T'ha d'agradar la tonyina, si t'agrada la tonyina, això t'encanta.
I a part d'això, doncs, d'aquests plats amb la tonyina roja, que disfrutareu de valent, aquesta tonyina de Balfegó, que té un prestigi realment espectacular... altres plats, no? Especialistes en arrossos, peix, marisc... Parlaves anteriorment del cranc blau, que també se li està donant molt bona sortida, no?
Bueno, jo crec que és una mica quasi obligat, no?, pels que estem aquí. És un cranc invasor que encara no... Poder ja hi ha algú que et diu que sap que quin impacte està tenint, no? Per una banda, al principi ens vam espantar molt, després ens van dir que estava ajudant perquè hi havia més pop, perquè el pop es veu que es menja el cranc blau. No estic segur del que estic dient, però com a espècie invasora, pues, si és una espècie que li dona molt bon gust als fumets, per exemple, pues, trobo que sí, que l'hem d'utilitzar tant pels caldos, pels fumets i pels rossejats.
Perquè dona també molt bon rendiment, gastronòmicament parlant.
Sí, és nou, al principi tothom era una mica reaci, però jo crec que ja pràcticament l'estem fent servir tots els restaurants de la zona.
Doncs, amics, aquí teniu aquesta proposta de passar un dia, un cap de setmana, a l'Ametlla de Mar, amb el Tunatur, seient a les taules del restaurant Golpe de Estado, i a partir d'aquí gaudir, disfrutar d'aquesta gastronomia tan i tan cuidada, que el Sifrit Soler, doncs, hi posa tots els sentits. I aquesta tarda, recordeu, aquest Festival de la Cervesa, també en aquest restaurant, amb música en viu i amb una cata de multitud de cerveses que segur que us sorprendran. Sifrit, que sigui tot un èxit. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el cap de setmana.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Fins una altra. Recordeu aquest telèfon d'informació, reserves, 877-91-61-22. Estan al Club Nàutic de l'Ametlla de Mar.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Pirulins i piruletes.
Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom? Apunta. sesillesquilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesillesquilometrezero.com, els embotits de les Illes amb el gust de les Illes. Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable. Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Trotamundos.
Bueno, seguimos adelante, continuamos con más temas, más propuestas, en este caso gastronómicas, en este fin de semana. Por cierto, para muchos, puente, ¿eh? Ya sabéis que el próximo lunes es festivo en muchas ciudades, localidades. Hoy os acercamos a alguna alternativa también gastronómica en la ciudad de Barcelona, en concreto en el barrio de Sants, por cierto, un barrio del cual también en este espacio de radio hemos hablado, ¿eh? Cuando hablamos de Sants se puede hablar de multitud de aspectos, pero a nivel gastronómico ciertamente es un barrio muy interesante. Hay un restaurante, en concreto en la calle Mallorca 1820, que es el Asador del Bierzo. Su propio nombre indica la tendencia gastronómica que tiene. Evidentemente, la cocina berciana es riquísima con el popular y famoso botillo del Bierzo. Hoy hablaremos de él, a pesar de que parece que no sea un producto muy específico de esta época, pero también se consume. ¿Y de qué manera, eh? Pero aparte de ese botillo del Bierzo, naturalmente en el Asador del Bierzo podéis encontrar multitud de propuestas muy interesantes que hoy hablamos con su encargado, con Víctor Muñoz. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenos días.
Bienvenido y gracias por acompañarnos. Oye, llama un poco la atención, ¿no?, que en esta época, ya en el mes de junio, por cierto, la gente coma botillo, pero es que es así, ¿no?
Bueno, el tema del botillo es que ya directamente Asador del Bierzo, entonces ya la gente se identifica con productos típicos del Bierzo, entonces, independientemente del botillo, claro, tenemos una cantidad de productos del Bierzo, como la cecina, el lacón, tenemos unos pimientos típicos de allí del Bierzo, o sea, no simplemente es el Bierzo, o sea, no es solamente el botillo, pero cada día tenemos botillo en cargos, o sea, lo hacemos de un día para otro, mañana tengo botillo, ya no es la afluencia que teníamos en invierno, que era cada día, pero la gente sigue comiendo botillo, porque bueno, es que sobre todo la mediodía es un producto que de momento se sigue vendiendo.
Uh-huh. Bueno, el aire acondicionado hace milagros, ¿eh? Un aire acondicionado y un buen botillo, oye, no pasa nada, ¿eh? Naturalmente. Bueno, el botillo es uno de los elementos fundamentales, naturalmente, de este restaurante, el Asador del Bierzo, pero evidentemente hay muchos otros, ¿no? Porque esa cocina berciana es muy rica, ¿eh, Víctor?
Bueno, a ver, nosotros llevamos aquí en Barcelona 7 años y entonces, bueno, tenemos un tipo de cocina que es muy extensa, o sea, abarcamos todo lo que es la cocina mediterránea y entonces pues empleamos muchos productos, ya no solamente bercianos, sino simplemente los productos, pues eso, los típicos pescados a la sal. Bueno, es que hay una cantidad de productos y ahora ya hemos incorporado pues los productos de temporada, como por ejemplo puede ser el gazpacho, el salmorejo cordobés, o sea, vamos incrementando, pues bueno, platos que aparte del botillo, evidentemente, pues la gente ya va demandando, evidentemente.
Uh-huh. Oye, hacéis un plato, y tú especialmente lo haces realmente muy bien, que es los populares y famosos boquerones crudos. Cuéntanos.
Sí, bueno, este tema del boquerón, esto tiene una trascendencia ya, pues ya hace ya muchos años, y entonces esto lo inventó un malagueño. Entonces, bueno, pues yo como he trabajado con él muchos años, pues este señor se retiró y bueno, pues me quedé yo con el tema del boquerón, y esto es un boquerón crudo que lo hemos congelado anteriormente, y entonces, bueno, es tan crudo y lo maceramos al momento. Entonces yo llevo mi monólogo, voy explicando cómo lo hago en 3 minutos, y bueno, pues es simplemente un plato estrella que tenemos aquí, que todo el mundo que viene directamente ya se lo ofertamos, porque es un producto único. De todas formas, también te quería comentar que ahora, del 8 al 21 de junio,
sí,
está aquí en Barcelona la ruta de la tapa de aquí, en Barcelona,
sí,
la ruta de la tapa. Y nosotros vamos a ofertar este producto, el boquerón, lo vamos a ofertar, pues eso, para que la gente, pues eso, el que no quiera, por ejemplo, venir a comer, pero que le apetezca, pues probar nuestros boquerones, pues dentro de este, del 8 al 21, lo ofertamos como tapa para que la gente venga y no conozca este producto.
Bueno, que nadie piense que el boquerón, cuando hablamos de boquerones crudos, son los tradicionales, típicos, que están muy bien también, pero es que es otra cosa, es otro mundo, es algo diferente, ¿no? No son esos boquerones que quedan blanquecinos, que se cuecen, digamos, con el vinagre, ¿no? Es un monólogo realmente que se hace delante del cliente, en el comedor.
Sí.
Y que participan productos, hombre, vinagre queda un poquito, pero en fin, un vinagre muy particular, ¿no?
Sí, bueno, trabajamos, bueno, es que de todas formas, a ver, dentro de mi monólogo yo voy explicando, pues que utilizo aceite de colza, que utilizo pues un vinagre cualquiera, pero bueno, de entrada son todos productos de primera calidad, son, pues por ejemplo, en vinagre trabajamos con el Forum, que es un vinagre es un Cabernet Sauvignon y
sí, sí,
es de Vilafranca. Y entonces, bueno, pues quiero decir que son unos productos, es una preparación un poquito agresiva, intento que participe la gente en el momento de que hago el plato, porque la gente se siente un poquito, pero bueno, es algo distinto, es claro, no tiene que ver nada con el boquerón en vinagre que se prepara en casa.
Efectivamente, nada que ver, ¿eh?
Se tiene que macerar y comer, claro.
Exactamente, una mezcla entre gastronomía y humor, que yo recomiendo que si vais al asador del Bierzo, pues os pongáis en manos de Víctor Muñoz, y que ya verás que os van a preparar unos boquerones realmente excepcionales. Seguro que no los habéis probado nunca. Solo digo eso, así que lo prueben. Bueno, y un producto y un restaurante, Víctor, que sigue mucho la estacionalidad de productos. Nos hablabas también del gazpacho que habéis introducido ahora. Bueno, el tiempo también meteorológicamente marca un poco la carta, ¿no?
Claro, sí, también, pero de todas formas esto ya se va incorporando. Pero nosotros, que claro, tenemos un horario que estamos de las 7:30 hasta las 12 de la noche. Son muchas horas y entonces intentamos abarcar, aparte del desayuno, las tapas, un menú de mediodía, una carta que dura todo el día. Entonces intentamos, pues dependiendo del horario, ofertar un producto distinto. Claro, la hora de la comida es una cosa, la hora de la merienda es otra, y entonces, bueno, pues intentamos, pues esto, abarcar un poquito del producto que la gente le va en ese momento, claro.
Calle Mallorca 1820 de Barcelona, repetimos, ese restaurante asador del Bierzo, un teléfono de información, reservas, cosa que siempre es recomendable hacer, os lo digo de verdad, 93-426-1684, 93-426-1684, teléfono de reservas, repetimos, recordamos, en la calle Mallorca 1820, justo delante de la entrada del hotel Expo. Bueno, una línea gastronómica muy marcada por esos productos de la zona del Bierzo, pero una extensa aquí. Tenéis una carne extraordinaria, y también quien quiere buscar pescado también lo tenéis, Víctor.
Sí, bueno, de entrada, o sea, trabajamos varios tipos de pescado. Intentamos que no haya demasiada variedad para que la gente no se haga un poquito lío con la carta. Pero, por ejemplo, productos que funcionan bien, el rodaballo, la lubina, la merluza, el lenguado, son unos productos que intentamos no salsearlos demasiado para que se pueda apreciar perfectamente el sabor. Y bueno, en temas de carne, pues igual, lo mismo. Tenemos una carne gallega, y bueno, es que la hacemos a la brasa. Nosotros también tenemos la suerte de que tenemos brasa, y la brasa es muy importante para el tema de la carne. También no quiero dejar que se me olvide el tema de los tartar. El tartar, hago el de atún y el de carne, son productos que lo hago delante del público, porque yo estoy acostumbrado a lo mejor a ir a restaurantes y ya me lo traen preparado de la cocina, no me tocan el punto que me va bien. Entonces, bueno, pues yo directamente lo hago delante del cliente, le pongo las guarniciones que le interesan, y o sea, intento también pues que el cliente vea el producto y que vea la forma de hacerlo, y bueno, son cosas que no quiero dejar de perder. Uh-huh. De hacerlo, lo que se hacía antiguamente, hacer los platos delante del cliente.
Está muy bien, se come muy bien. Es tan sencillo como eso, decir la verdad. Se come, de verdad, muy bien en el asador del Bierzo. Si os queréis comer un botillo, lo podéis hacer. Por cierto, ¿hay que reservarlo?
El botillo, sí, de un día para otro. Porque, claro, esto necesita su tiempo de cocción,
sí.
Sus 2 horas y...
Por eso lo decía, sí.
Que viene acompañado con todas sus verduras. Y entonces, bueno, es un producto que lo trabajamos y que nos gusta, pues eso. Yo, por ejemplo, ya tengo para mañana, tengo ya hecho las reservas, y entonces ya, pues hoy ya, esta noche ya, ya lo tenemos esto, y mañana a primera hora ya ponemos la olla y empezamos todo el proceso. O sea que, uh-huh. Para cuando venga el cliente, que lo tenga nada más que al punto, claro, para comer.
Exactamente. Bueno, pues repetimos, el botillo del Bierzo o cualquiera uno de esos productos de los que hemos hablado, que naturalmente nos hemos dejado muchos en el tintero, pero lo mejor que podéis hacer es acercaros a la calle Mallorca 1820 de Barcelona y dejaros enamorar por la cocina que os ofrece este restaurante, El Asador del Bierzo. Repetimos ese teléfono para reservas, para encargos del botillo, por ejemplo, 93-426-1684. De verdad, tomar nota de esos boquerones crudos que no os van a dejar, desde luego, indiferentes. Víctor Muñoz, ha sido un placer, como siempre, saludarte. Muchísimas gracias, cuídate mucho.
Pues muchas gracias, Miguel. Hasta otra.
Hasta otra. Gracias y buenos días.
Trotamundos.
Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn. El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Viaje de sabores y contrastes.
Año 2018.
Canelón de aguacate y bogavante con manzana ácida en osmosis, caviar de trucha y gel de mango.
La creatividad de esta propuesta gastronómica a través de la innovación culinaria. La gama cromática, las técnicas de vanguardia, el juego de texturas, la armonía de sabores y los alimentos frescos juegan un papel importante en esta elaboración. El arte del emplatado que se percibe en este plato es un viaje a través de los sentidos. Introducimos en él un elemento de sorpresa al crear esta cobertura de aguacate, cubriendo el interior con un exquisito bogavante cocido en agua de mar aromatizada, con hierbas del Mediterráneo. Coronamos con manzana ácida en osmosis y para la base del plato hemos elaborado un delicioso gel de mango. En este plato, el sabor es el gran protagonista.
Respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos a elracodenvictor.com.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, eleva a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia. Passant 2 minuts de les 12, us informa Sandra Gómez. El ministre de Cultura i Esport del govern espanyol i dirigent del PSC, Miquel Iceta, s'ha mostrat estranyat pel fet que Esquerra hagi rebutjat d'entrada fer un govern d'esquerres a Barcelona. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, Iceta ha dit que cada partit té les seves prioritats i orientacions, però ha assegurat que encara és aviat per dir per on sortirà la cosa. El socialista ha afirmat també que el normal és que Meritxell Batet encapçali la llista del PSC pel 23 de juliol, tot i que encara no està definit.
Que els òrgans del partit no ho decideixen, no ho podem donar per fet, però ella va ser la cap de llista l'anterior vegada, ho ha fet molt bé, és presidenta del Congrés, jo crec que, en fi, que si ella vol, lo normal seria que així fos.
Preguntat sobre si ell anirà a llistes, ha dit que farà el que li demani al partit i al seu primer secretari, Salvador Illa. Parlamentaris de la Comissió de Medi Ambient, Conservació de la Natura, Seguretat Nuclear i Protecció al Consumidor de Bundestag viatgen aquest diumenge i fins al proper 9 de juny a Espanya, preocupats per l'extracció il·legal d'aigua d'Oñana i la protecció al consumidor. Degut a l'extracció il·legal d'aigua per part de l'agricultura pel rec, especialment pel cultiu de la maduixa, Doñana es veu greument amenaçada per la deshidratació. Aquest problema actual és de particular interès per la delegació i serà un dels centres del seu debat, segons ha informat el Parlament alemany en un comunicat. La visita començarà a Madrid amb reunions amb el secretari d'Estat de Medi Ambient i el secretari d'Estat de Consum per tractar amb ells l'evolució actual de la legislació de protecció al consumidor. Posteriorment, la delegació visitarà Andalusia, on intercanviarà punts de vista amb membres del govern i amb representants d'organitzacions de protecció mediambiental i associacions d'agricultors. Més temes. El conductor d'un totterreny ha mort aquest matí en un accident a la C-45 a Seròs, al Segrià. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 6:45. Per causes que encara s'estan investigant, un totterreny ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència de l'accident, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Es tracta d'un home de 76 anys, veí de Seròs. Arran de la incidència, s'han activat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions de bombers de la Generalitat i una unitat del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 63 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. i un home ha estat detingut per una agressió sexual a una dona al festival Primavera Sound, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Els fets es van produir pels voltants de les 3 de la matinada de divendres en la segona nit del certamen, quan la víctima hauria patit tocaments durant un dels concerts del macrofestival. Segons ha avançat Metropoli Abierta, l'afectada és una turista d'origen irlandès i hauria patit diversos tocaments als pits. La seguretat privada del Primavera Sound va actuar ràpidament i va retenir l'home, que presentava símptomes d'embriaguesa, i va esperar l'arribada d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana va detenir l'agressor i la víctima va presentar denúncia poques hores després. I en cultura, el Primavera Sound ha fet gala aquest divendres de veterania. El concert de Japanese Breakfast, el tereu artístic rere el qual s'amaga una jove Michelle Zaun, ha encetat un cartell que ha portat fins a la quinzena d'escenaris del Parc del Fòrum grups de llarga trajectòria com els Sparks o Bad Religion. Els veritables caps de cartell del primer tram de jornada, però, han estat els Depeche Mode, que, a més de presentar el seu nou disc, Memento Mori, han desplegat davant d'un públic multitudinari èxits com Just Can't Get Enough, Personal Jesus o Ghost Again en un escenari presidit per una gran M. El festival també ha cedit espai a veus contemporànies com les de Fortet, Nation of Language i de Moldy Peaches. I en esports, el president del Barça, Joan Laporta, ha arribat aquest matí a l'hotel d'Eindhoven, on es concentren les futbolistes de l'equip que aquesta tarda a les 4 disputaran la final de la Champions contra el Wolfsburg. Una marea blaugrana d'aproximadament 8.000 culers acompanyarà i animarà l'equip en la seva quarta final en els últims 5 anys, en aquest cas al Philips Stadion, en el que serà la primera final de Champions femenina amb totes les entrades venudes, 35.000. L'objectiu, guanyar el segon títol continental. El bàsquet Girona ha comunicat aquest divendres al vespre que Ito García Reneses no continuarà a la banqueta del primer equip. L'entrenador i el club separen els seus camins després d'una temporada treballant junts en què el Girona ha aconseguit salvar la categoria a l'ACB. El tècnic madrileny de 76 anys va arribar a Girona l'estiu del 2022 per afrontar el retorn del club a la màxima categoria de bàsquet espanyol. Amb ell, l'equip ha aconseguit 11 victòries i 23 derrotes i ha acabat el curs en 15a posició. I aquest cap de setmana es disputa al circuit de Montmeló el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. El pilot de Red Bull, Max Verstappen, ha estat el més ràpid als entrenaments lliures de divendres, mentre que Fernando Alonso ha estat segon. Totes les mirades estan posades en el pilot asturià que vol aconseguir la seva 33a victòria a la competició al Gran Premi de casa, 10 anys després de la seva última victòria a la Fórmula 1. A 1:15 tindran lloc els tercers entrenaments lliures i a les 4 es disputarà la classificació.
Radio Estel.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. A la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Ràdio Estel. Barcelona. 106.6.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito. Porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te ofrece en este espacio. De plato a plato, con Aingeru Rodríguez, el sabor de lo auténtico.
Seguimos con más temas, más protagonistas. Abrimos nuestra sección de plato a plato, como siempre, con recetas. Y hoy una muy particular. Ya sabéis que a nosotros nos gusta especialmente la carne. Una que realmente merece la pena sacarse el sombrero. Antes, dejarme que os presente y os salude una vez más, un sábado más. José María, Aingeru,
¿cómo estáis? Buenos días.
Buenos días.
Hoy venís con... Nuestro Señor el Chuletón.
Nuestro Señor el Chuletón, nunca mejor dicho. Primero hay que decir que nosotros en el estado tenemos 42 razas de, vamos a decir, de vacuno. Espectaculares todas, absolutamente todas. La diferencia, unas son más productivas en carne y otras menos. Pero todas son espectaculares, sobre todo porque tienen una alimentación, muchas de ellas... muy sana, en unos entornos muy bonitos, muy buenos, que además, concretamente, nosotros nos centramos en más en el norte que, vamos a decir, en el sur, aunque también a veces traemos género que viene la retinta o alguna de estas que vienen de abajo, ¿no? De la parte del sur o incluso de Castilla, ¿no? No se olvidar que esa ternera pastuenca que tenemos en los valles del Esla o el chuletón de Ávila, que no deja de ser una ternera también, pues no tiene ninguna envidia a un Black Angus Prime americano, ni a un Kobe, ni nada. O sea, son productazos. Dicho esto, yo siempre recomiendo a los consumidores que cuando vayan a comprar carne, que pidan las trazabilidades. O sea, pague usted por lo que es, no por lo que aparenta ser. O sea, cuando se compra carne, hay que pedir trazabilidad. Nosotros en nuestro restaurante, lo primero que hacemos es pesar la carne del cliente y sacarle la etiqueta de trazabilidad donde confirma que eso es ternera pastuenca, que es rubia gallega, que es una chequena, que es una morocha, que es una pirinaica, y la pirinaica va desde Cataluña hasta Cantabria, por decirlo así, ¿no? Pues Pirineos, ¿eh? En fin, y hay que incidir que la carne, porque ¿qué pasa? Que cuando llegan a mi restaurante se quedan muy sorprendidos, sobre todo los clientes que vienen por primera vez, cuando se pesa delante de ellos la carne, ¿cuánto quieres comer? ¿Un kilo? Pues yo te peso un kilo, y se le saca esa etiqueta que confirma, insisto en eso, que esa carne es original, que tiene un tratamiento, tanto la cría, el sacrificio de una manera correcta, ¿eh? La maduración, en este caso con Glutein, que nos proviene de carne de Galicia, aunque luego también traemos carnes de otros sitios, por ejemplo de Alemania, las Simmentales, las Frisonas de Francia y también nacionales, el Black Angus Prime, el Kobe japonés, etcétera, etcétera, tenemos en el restaurante. Pero siempre con esas etiquetas, porque es muy importante darle el valor al origen y sobre todo a la autenticidad del producto.
Esa carne, que tan importante es también, José María, la maduración.
La maduración y lo que es, aparte del origen también, luego la mano de obra, ¿no? Yo aquí recalco siempre, hoy, precisamente a mí me encanta este día de hoy, es un programazo y podríamos hablar tanto, tanto y tendido del chuletón, porque para mí es muy importante tanto esa maduración como sobre todo la mano de obra. Y hoy lo digo como distribuidor, ¿no? Porque la misma carne que puedes llevar a un lugar al otro es totalmente diferente. Y es muy importante saber preparar algo que parece tan sencillo.
Los parrilleros,
¿no?
Sí.
Para mí es uno de los secretos fundamentales, la mano de obra, esa buena mano, ese conocimiento es muy importante para poder trasladar todo lo que tú estás diciendo, ese origen, esa maduración, esa calidad.
Sí, pero hay que decir que la carne no puede llegar llegar del camión que te viene en frío con un frío positivo de 2-3 grados y no puedes meter una cámara convencional, que se hace normalmente en muchos sitios. Muchísimos. No sirven esas cámaras porque van a generar un moho, va a generar un hongo. La carne madurada no tiene por qué estar verde, no tiene por qué tener moho, porque es como un jamón ibérico bellota y que tenga moho. No te lo vas a comer porque por poco moho que tenga, eso penetra al interior y te da ese sabor rancio, nauseabundo. Entonces, no hay que confundir maduración, una maduración en seco, que una carne que está contaminada por ese moho. Entonces, hay que tener unas cámaras especiales, como tenemos en Amorana Echea, para esa carne. Una cosa muy importante es el proveedor, el despiece de ese animal, y luego nosotros, sobre todo, la conservación en el restaurante es fundamental. Y luego pasamos a la elaboración. Y hay que entender que no se elabora una frisona con la cantidad de infiltración que tiene esa carne, muchísima más grasa que una rubia gallega. La rubia gallega tiene por fuera de la carne, de la maza de carne, con lo cual necesitas una temperatura diferente, y eso lo tiene que conocer el parrillero, que una frisona, por ejemplo, que lo tiene dentro de la maza de carne.
Ese es un detallazo, es que el punto de lo que es la temperado decide el plato al final.
Partiendo de ahí, un ama de casa o un señor amo de casa, que también los hay, muchísimos, por fortuna y por suerte, puede hacer en un grill, en un horno, una chuleta de esas, rematándolo en una plancha en su casa, una plancha doméstica. ¿Por qué? Porque le vamos a dar una temperatura de enfermo a la carne. Cuando digo temperatura de enfermo, va a estar a 38 o 40 grados, en ese horno, girándola de vez en cuando con ese grill, ¿no? Y para facilitar que la pueda hacer todo el mundo, no puede tener una barbacoa. Entonces, tampoco tienen que renunciar a comer una buena carne, siempre y cuando siga ese proceso. O sea, que la carne primero esté bien cortada, bien limpia, bien las partes de la maduración que estén un poquito más secas se retiran, ¿no? Hay que intentar que quede la mayor cantidad de grasa adherida a la chuleta para que esa grasa, cuando vaya temperando, vaya fundiendo y vaya mezclándose esos jugos con la maza de carne, con el magro. Y luego, una vez que la tenemos a temperatura de enfermo, que digo yo, unos 38 o 40 grados en ese horno, la vamos a pasar a una parrilla en casa, doméstica, de estas que tienen rayitas y tal, y la vamos a rematar ahí. Y ya si tenemos la posibilidad de tener luego aparte una fuentecita caliente, ya sería el copón, ese mismo horno, por eso el mismo calor la vamos a tener. Y así se puede hacer una chuleta en casa. Y si no, la manera tradicional, pues el que tenga una pequeña finca o lo que sea, que tenga una barbacoa, vamos a disfrutar. Pero muy importante, atemperar la carne. Tiene que tener esa temperatura.
Vital, vital. Bueno, de chuletón, es lo que dice José María, se podrían hablar muchísimos programas. A ver si tratamos otros temas. Has tratado un tema muy importante, es el corte. Cómo cortar la carne, en fin.
La carne tiene que ir presentada sin el mer, sin el mer y sin la tapa. La segunda tapa, porque lleva la carne, no está. Lleva una pegada, la primera tapa, vamos a decir, la más pegada al centro de la chuleta, al grueso de la chuleta. Esa se puede reservar, se puede dejar, porque está tierna, está rica. Porque si no, las chuletas, si solo te comes en el medio, realmente tampoco. Y luego hay diferentes cortes, como un tibón que va con solomillo, que no se puede madurar, por ejemplo. Un tomahawk, que eso no hemos traído exportado a Estados Unidos. Un corte tataki, en fin, un entrecot, pero como Dios manda. Yo tengo un corte que llamo corte japonés, precisamente porque saco unos entrecots a corte japonés que son espectaculares, vamos.
Bueno, pues hablaremos más de chuletón, que merece la pena. Gracias a los dos, repetimos, hasta la próxima semana, más temas, y sobre todo, si queréis comer un buen chuletón, ya sabéis que en el restaurante Amorana en Echea os lo van a poner, y de qué manera, encima de la mesa, y vais a disfrutar, os lo digo porque yo lo he hecho, muchísimo. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Adiós. Buen fin de semana.
De plato a plato, con Aingeru Rodríguez. El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te han ofrecido este espacio.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Para, respira i deixa't mimar. Comencem pel paladar. Ningú et tractarà tan bé com la cuina del restaurant El Racó d'en Víctor. Des de paelles a tapes tradicionals, d'amanides a combinats gourmet, i esmorzars, i entrants, i molt més. Mima el teu paladar al restaurant El Racó d'en Víctor, carrer Creu Coberta 87 de Barcelona. Descobreix-nos al racodenvictor.com.
Pirulins i piruletes.
Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom?
apunta. sesillesquilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesillesquilometrezero.com, els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes. Per
dormir tenia un cos. Cada dissabte a les 11 del matí t'acompanyem perquè no et perdis cap tast. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Bueno, pues seguimos, continuamos en esta segunda hora de programa dando muchas alternativas diferentes, todas ellas de líneas gastronómicas muy particulares, ¿eh? Hoy queremos hablar, tal y como os decíamos en nuestro sumario, de contenido, de avance de contenidos. Os proponemos para este largo fin de semana. Seguramente muchos de vosotros tenéis la suerte, el privilegio de tener fiesta el lunes. Bueno, pues es un puente, ¿eh? La gente se mueve más. Pues, ¿qué os parece un buen cochinillo, un buen lechazo en esa zona de Igualada? Avui parlem d'aquests elements i ho fem amb el restaurant Mesón El Abuelo, precisament d'aquesta zona d'Igualada. Volem analitzar la carta d'aquest restaurant, Asador Mesón El Abuelo, que porta tants i tants anys fent que els clients disfrutin de quina manera amb aquest garrí, amb el lechazo, amb el xuletón, amb la carn, en definitiva amb la professionalitat del Fernando García i tot el seu equip. Fernando, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquí benvingut. Estem, al restaurant.
Tu treballant, com sempre, per no perdre el costum, eh?
Home, i que no falti.
Exactament, eh? Però el dilluns teniu obert, eh?
Sí, sí, i aquí obrim tots els dies de l'any.
Tots els dies de l'any, treballant i sobretot oferint doncs, aquest servei de... La veritat és que a poc us heu fet amb un lloc verdaderament important com a restaurant especialitzat en aquesta tipologia de carn, no?
Bueno, gràcies a Déu, la veritat és que sí, la veritat és que el client doncs, marxa molt content, que la fi és la millor propaganda, i a la vora van passant els anys, van passant els clients, i normalment repeteixen, i si no, doncs, sempre fan un bon comentari al seu company de feina, al gimnàs, i la veritat que sí, la veritat que al client li agrada el producte, i la veritat que és un producte que tampoc és que ho faci tothom, no? Perquè el lechazo, el cochinillo, doncs sí que és veritat que si agafem tota Catalunya, doncs potser, no sé, me tiro un poco a la piscina, però igual som 20 o 25 restaurants a tota Catalunya que potser fem lechazo i cochinillo, no?
Sí, sí, són molt pocs, sí, sí, efectivament, eh? I això s'ha de saber fer. Deixa'm que digui que s'ha de saber fer perquè no tothom té, primer, els coneixements que vosaltres teniu. Tu ets maestro asador de l'Associació d'Asadores, i sobretot també els forns, aquests forns de llenya que vosaltres treballeu, que això són elements fonamentals, no?
Bueno, sí, vull dir, a veure, això és... jo sempre fico un exemple molt bàsic, no? És a dir, a totes les ciutats trobem a faltar aquell forn de llenya per fer pa, no? Algo tan bàsic com el pa, no? I canvia de gust d'un forn de llenya a un forn tradicional dels que fan avui en dia, no? Que és pa precuinat, amb un forn elèctric, i trobem a faltar aquella massa mare, no? Que ara es torna a recuperar. Volem tornar aquells orígens, no? Aquell sabor, doncs això és el mateix, no? Nosaltres tenim les eines, que és el forn de llenya, que és veritat que no ho té tothom. Tenim unes brases, tot a nivell de llenya, a nivell de carbó de llenya, d'enzina, de roure... I, clar, doncs això una mica... Aquest gust, aquests sabors, això és el que la gent cada vegada em sembla que va en aquest sentit, no? Tornar a l'origen, no? Tornar a nostres ancestros, no?, que es diu. Mm-hmm.
Quan un vol menjar un cochinillo o un garrí, hem de saber que això s'ha d'encarregar, no, Fernando? Perquè vagi tot bé, el millor que poden fer és encarregar-t'ho i necessites unes hores realment per fer-lo, perquè no el teniu fet, es fa per encàrrec.
Exacte, és a dir, jo el que és la matèria, el que és el lechazo, el cochinillo, jo en tinc sempre. Sí. M'hi truquen quan vulguis, que jo el tinc. El forn el tinc, i llenya en tinc. El que el clima ha de donar és el temps per fer-ho, perquè això no és el que es fa en 10 minuts. El forn de llenya, el seu funcionament és... L'has d'encendre durant hora i mitja, dues hores, però només encendre'l, vull dir, no pots ficar res dins, perquè si no ho cremaries, faries... ho calcinaries, vull dir, no podries fer res.
Sí.
I un pic al forn de pedra ja agafa la seva temperatura, llavors aquí podem començar a fer el rostit. quan comença a fer el rostit, doncs estem parlant una altra vegada de dues hores més. Per tant, ja tenim dos d'encendre i dos de cocció, doncs m'has de donar quatre hores perquè quan s'ho seguís a taula estigui acabat de fer.
Per tant, s'ha de reservar. Si voleu menjar un bon garrí, doncs ja sabeu, reservar. És tan senzill com trucant al 93-804-3351, que és el telèfon de l'assador Mesoner Abuelo, i dieu, doncs serem tantes persones i vindrem a tal hora. Més o menys un garrí, quantes persones en mengen? Més o menys, aproximadament.
Jo en trec 6 reaccions.
6.
Jo de cada cotxe en trec 6. I aquestes 6 surten de la següent manera. Surten, diguéssim, a les dues cames, les dues costellars i les dues paletilles. Vull dir, jo trec 6 reaccions, no en trec més. Llavors, el cochinillo, doncs, és veritat que la marca Garantia Segovia ens diu que el cochinillo de Segovia pot fer entre 3 quilos i mig i 5 quilos i mig, i els cochinillos amb els que jo gasto normalment estan rondant els 5, més o menys, perquè siguin reaccions maques, però a vegades doncs, el cochinillo doncs, fan 4 quilos i mig, 4-200 i tal, però són reaccions que quedes bé, vull dir, no quedes amb gana, no?
Déu-n'hi-do, perquè la cocció del cochinillo va en relació també al pes?
Sí, és a dir, sempre quan tu estàs cuinant el cochinillo, tu obres el forn, apropes la peça i tu ja quan ja veus el cochinillo, doncs més o menys dius... aún le faltan 10 minuts, no? Vull dir, ja el veus i ja veus que quan fas la primera hora i quart, hora i vint de cocció, que la fas panxa amunt, ja veus si ha agafat el color, la textura, perquè això només que toques amb un punt, ja veus si és tendre o si encara és dur, doncs és que encara li falta cocció. I això és com tot, eh? Vull dir, quan has fet molts, doncs només en veure'ls, només en tocar-los una miqueta, ja saps en quin punt està o si necessita 20 minuts més abans de donar-li la volta, no? Perquè un pic que li donem la volta sí que farà cocció perquè no deixa estar dins el forn, però el que buscarem ja és aquell cruixent de la pell. Saps què vull dir? Aquella corna que ens agrada tant el cochinillo, no? Que fa crec, vull dir... Però, i això ho aconseguim quan ho girem, no? Que és la segona hora. Però quan ja ho hem girat, pràcticament el cochinillo, el que és la carn, ha d'estar cuita.
Això del cochinillo, Fernando, és un producte... que és estacional o durant tot l'any, no? Es consumeix?
Això es consumeix tot l'any. Sí que és veritat que hi ha moments de l'any on tens major consum, no? Sí. Vull dir, i està clar que justament el major consum estem parlant d'això, eh? Vull dir, desembre i gener. Aquests són els dos mesos... estrella, diguéssim, de potser es venen 50-60% dels cotxes que jo venc al meu restaurant, es vendran entre el desembre i el gener. Durant l'any, em vens, i tant que em vens cada cap de setmana, jo ho faig inclús cada dia, vull dir, hi ha dies que faig cada dia cochinillo, però si jo al desembre faig, jo què sé, 50 cochinillos, o 100, o 200, o 300 cochinillos, doncs potser cada setmana en faig 5 o 6.
Clar, sí. La cosa canvia. El senyor, repetim, estan a Igualada, l'avinguda Doctor Pasteur 45, aquest telèfon importantíssim per reserves, al 93-804-3351, asadormesonelabuelo.com és la seva plana web. La reserva també es pot extrapolar, també, imagino, en el lechazo, que també s'ha de reservar, no?
Exacte, vull dir, el lechazo, el cochinillo, vull dir, els seus tempos són exactament els mateixos.
Sí, val. No s'ha de reservar, per exemple, si un es vol menjar un bon xuletón. Això directament pot anar, i sense reserva, el pot demanar.
Exacte, vull dir, un xuletón, un entrecot, un filet, vull dir, això no cap problema. Arribes al restaurant, demanes, es talla la peça al moment, perquè jo tinc les peces grans, vull dir, jo agafo, tallo, se'n va cap a la brasa i en 10 minuts, quart d'hora, 20 minuts, ho tens a taula amb el seu punt.
I a part, en fi, unes tapes com a primer plat, entrants, no molt contundents, perquè també el cochinillo, el lechazo, el xuletón, entrar-hi amb ganes, no?
Sí, jo, em sembla que alguna vegada ho hem comentat o tal, jo sempre dic que hi ha diversos camins, no? Per un cantó tenim el camí més... digués, més gourmet, no?, que estem parlant d'un jamón de Joselito, estem parlant d'unes anchoves de l'escala que netegem nosaltres, estem parlant d'un formatge manxego reserva, uns espares de Navarra, uns espares cojonudos, vull dir que són productes on menges un primer plat, però no busques omplir-te gaire, saps què vull dir, fas un tal, i si no, després ja tenim la part, diguéssim, més tradicional, més castellana, no?, més de la terra d'allà Castella, que és fer la morcilla de Burgos, el picadillo a la matanza, los huevos estrellados con jamón. Vull dir, ja el remenat d'estendes i gambes, vull dir, ja són plats, vull dir, més tradicionals, però que, diguéssim, tenen més matèria greix i per tant, doncs, t'omplen molt més.
I tant. Quina gana que ens estàs fent venir, eh? Quina gana que ens estàs fent venir. Déu-n'hi-do, eh? Avui dissabte estem a dia 3 de juny. Repetim, eh? El dilluns segurament molts de vosaltres teniu la sort de fer festa. Doncs ja sabeu, que teniu una cita en aquest restaurant Asador Mesón El Abuelo, avinguda Doctor Pasteur 45 d'Igualada. I recordeu, reservar el vostre garrí, el vostre lechazo, per abans, prèviament, doncs perquè només seure a taula doncs ja estigui en el seu punt idoni. 93-804-33-51. Doncs a tot plegat, avui, un cop més, n'hem parlat amb el Fernando García, que li agraïm molt sincerament que ens hagi acompanyat aquest cap de setmana de molta feina, així que t'agraïm aquest parèntesi que has fet per nosaltres. Una abraçada ben forta, gràcies.
A vosaltres, faltaria més. Bon cap de setmana.
Cuida't molt, gràcies igualment.
Productos de la tierra elaborados con la voluntad de antaño. El auténtico arte de cocinar con horno de leña. ¿Te sabe bien? Es el Asador Mesón El Abuelo. El saber hacer de un restaurante galardonado y perteneciente a la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León. Especialistas en lechazo y cochinillo. No habrás probado nada igual. Asador Mesón El Abuelo. En Igualada. 93-804-33-51. 93-804-33-51. Visítanos también en asadormesonelabuelo.com. Asador Mesón El Abuelo. Donde el verdadero sabor, el sabor de verdad, es el gran protagonista.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Som especialistes, som experts, som el més bo de la carn. Bontall.cat, el punt de trobada dels amants de la carn, el millor tall de boví, cabrit i xai de proximitat. I ara també, les millors carns premium, xuletón dry aged, tomahawk, wagyu i la millor carn de Nebraska. Bontall, els pioners en la venda de la carn ecològica. Entra a bontall.cat i degusta el millor de la teva carnisseria online de proximitat. Bontall.cat, el més bo de la carn. Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Bon dia, sóc Carles Gats i encantat d'estar en connexió amb vosaltres amb el programa Trotamundos. Com ja sabeu, sóc cuiner, és una manera de transmetre felicitat. Igual que aquest programa, us transmet felicitat tots els matins. Enhorabona per molts anys i endavant.
Me la tesa di uno sguardo que arrivi anche in ritardo.
Bueno, pues continuamos, seguimos adelante en esta segunda hora de Trotamundos. Bienvenidos, si os acabáis de incorporar, desde las 11 os acompañamos y lo haremos hasta la 1 con diferentes argumentos. Ya sabéis que la gastronomía, la enología, el turismo, en definitiva, rutas gastronómicas para el fin de semana, propuestas gastronómicas que a nuestro entender merece la pena que conozcáis. La verdad es que estamos en una zona realmente excepcional a nivel gastronómico. Barcelona es una plaza, dicen los entendidos, realmente que se come muy bien y hay muchísima competencia, muchos restaurantes que están haciendo muy buena labor. Nuestro siguiente protagonista, no dudéis que también está en esta lista de restaurantes que están haciendo una cocina sana, una cocina natural y una cocina auténtica. Es un restaurante italiano, es el restaurante Listo, pero además con una particularidad, una singularidad que vincula, relaciona, mezcla la cultura gastronómica italiana con la mediterránea. Hoy lo hacemos protagonista en estos micrófonos de Radio Estel Cataluña y Andorra.
Que con un cultutor está
Y siempre es un placer saludar a Simone Perella, que es su responsable. Simone, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bueno, yo aquí delante de un micrófono, tú delante de tus hornos, tus pizzas, tu cocina, bueno, que es tu vida, ¿no? En definitiva.
Claro, realmente sí, hace bastante tiempo ya y se agradece, la verdad, lo agradecemos porque es una pasión que tenemos, ¿no? Hace, desde que somos pequeños.
Exacto.
En Nápoles, de donde soy yo, es cultura, es vida. Lo de la cocina, lo de la pizza y todo eso.
Bueno, y además...
¿Cómo con eso?
Además, este año que habéis ganado la Liga...
Bueno, esto ya es otro nivel ya. Nos lleva a otro nivel y, de hecho, aprovecho para decir que también, como no, hemos dedicado una pizza a esa victoria de la Liga.
¿Sí?
Que llevamos esperando 33 años. La pizza Scudetto.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo es?
Pues es... es una pizza, bueno, ya aparte de, digamos, nuestra masa que cuidamos mucho con mínimo de 48 horas de fermentación y todo eso, tiene la base de salsa de tomate, pero no la que se pone en todas las pizzas que se ve roja, digamos. Y es el ragú de tomate, la salsa cocinada de tomate, esa salsa que hacía la abuela, que dejaba cocinar 5, 6, 7, 8 horas, la que haga falta. Y entonces la base es esa salsa cocinada de tomate.
Uh-huh.
Luego le ponemos stracciatella de burrata, que es como el interior, el corazón de la burrata, puesto por encima, albóndiga y parmesano.
Bueno, qué buena pinta, ¿eh?
Una cosa, la verdad, nos surgió... Nosotros siempre estamos experimentando. Vamos probando mezclas de sabores, de tal... Y la verdad que esta pizza nos llegó del paladar al alma.
Uh-huh. No me extraña, ¿eh?
Vamos, sí, sí. Esa es la pizza dedicada al Napoli, al Scudetto del Napoli, que tanto esperábamos y que nos ha hecho, digamos, disfrutar este año.
Bueno, tan felices os ha hecho. Vaya fiesta bueno, que se montó. Bueno,
normal.
Claro que sí.
Está claro.
Bueno, pizza Scudetto, ¿eh? Bueno, pues una buena alternativa. Claro, con esto... Yo no sé si en el sector de las pizzas, Simone, está todo inventado. O uno puede ponerle la creatividad que haga falta.
No, realmente es ir experimentando. Nosotros a veces vemos la cocina como algo, no sé, algo complicado o algo simple. No se sabe descifrar. Realmente todo es probar. ¿Por qué no hay que probar? Hay que experimentar, hay que probar. Los cocineros realmente son artistas, los pizzeros son artistas.
Sí.
Uh-huh. Hay algunos que lo hacen más esquemáticamente y otros que se van fuera de lo normal, de lo habitual. Y ahí es donde puedes encontrar sabores nuevos, auténticos, que al final, Miguel, con todo el bien, todo el restaurante que hacen, por ejemplo, una margarita, una pasta con tomate, o son cosas que encuentran en todos lados. A veces hay que dar el plus. Y para darlo, pues hay que probar, hay que experimentar, hay que mezclar nuevos sabores, inventar.
Uh-huh.
Es lo que también estamos haciendo ahora un poco en el listo. Hemos empezado con una carta bastante clásica, conociendo un poco nuestro público, nuestro cliente, y viendo dónde podíamos llegar, pues con esta experimentación. Y la verdad que ahora hace 2 semanas que hemos implementado la carta nueva, con muchos nuevos platos. Le hemos dado un toque más innovativo.
Uh-huh. Habéis aplicado muchas tapas, ¿no? Me da la sensación también, ¿no?
También. Sí, tenemos bastantes tapas, la verdad. Tenemos como unas 12, 13 tapas. Luego tenemos nuestros platos de carne, de pescado, claro, nuestros arroces también. Y bueno, pues luego pasta y pizza. Pero la verdad, ahora hemos dado un toque personal a casi todos nuestros platos. El toque del listo, ¿no?
Uh-huh.
Y que al final, claro, como hemos dicho antes, una margarita la puedes comer en todos lados. La hace alguien mejor, alguien peor, alguien diferente, pero realmente si vas a un sitio y te encuentras algo que nunca te has encontrado y te encanta y lo vas a encontrar solo allí, pues se agradece.
pizzas diferentes, que imagino que es la tendencia, ¿no? Dar algo diferente a los clientes, porque la pizza, no nos engañemos, se ha desvirtuado un poco, ¿no? En fin, cualquiera puede hacer pizzas, desde en casa, sí, las congeladas, pero se ha desvirtuado el producto en sí, ¿no? Yo creo que la pizza, en fin, es un elemento fundamental en la gastronomía, yo diría, a nivel mundial.
Sí, para mí que es el plato, si no me equivoco, junto con la hamburguesa, creo que es el plato más que más gusta.
Sí, sí.
Hamburguesa y pizza.
Exactamente. Poca gente hay que no le guste la pizza. Es cierto, ¿eh? Siempre tiene alguna alternativa, alguna tipología de pizza que le puede
Pero
encajar.
Realmente la gente que no le gusta la pizza, cada uno le gusta a veces un tipo de pizza. Entonces volvemos siempre a lo que es auténtico. Nosotros somos napolitanos, lo hacemos de costumbre, ¿no? Esa la pizza de tradición, de años, de recetas, ¿sabes? Y a veces la gente se confunde un poco con lo de las pizzas, pero claramente hay varios tipos. Nosotros hacemos la clásica napolitana, la pizza napolitana clásica, original, de donde nació la pizza y promocionamos, digamos, nuestra cultura.
Pues aquí la tenéis, la cultura de la pizza, la cultura de mediterránea, en definitiva, esa mezcla, que por qué no mezclar, tanto como, tal como decía Simone hace un instante, hay que experimentar, hay que mezclar, y en la cocina hay que atreverse a probar nuevas alternativas, nuevos sabores. Si queréis vivir esta experiencia, están en la Avenida Paralel número 15 de Barcelona. Un teléfono de información, reserva, si lo queréis directamente reservar a vuestra mesa, el 93-807-4987, 93-807-4987, repetimos, Avenida Paralel número 15, que además es una zona muy agradable, te das una vuelta por el puerto, por la zona portuaria, por el Museo Marítimo, te vas a comer un buen arroz, una buena pizza, y bueno, tienes el día montado, ¿no, Simone?
Sí, la verdad que intentamos dar también una experiencia, también el restaurante es un sitio muy agradable donde pasar una comida, una cena, están, todo el restaurante tiene cristalera, siempre estás con la luz exterior, hay una terraza muy grande, la verdad es un buen espacio y también está muy bien conectado a todos los sitios que tú acabas de decir.
Además es una zona, bueno, pues muy interesante. No sé si viene mucho, ¿tenéis mucho cliente extranjero, de fuera, turista?
También, sí, por supuesto, sí.
Uh-huh. Es una zona muy visitada, Por tanto, bueno, y la verdad es que satisfechos, ¿no?, del recorrido que habéis mantenido con el listo.
La verdad es estoy orgulloso del trabajo, del cliente que viene y me agradece el trabajo que hacemos. Estoy de verdad orgulloso. Son placeres, al final, satisfacciones personales que uno más que cualquier cosa busca eso, ¿no? En la vida también.
Sí, sí.
Como si te vienen a decir, ¡buah, ¿cómo se dice? ¡Qué buen programa tienes en la radio! Uh-huh. Esto vale más de muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Estar satisfecho con el trabajo que uno hace, eso Exacto. Yo creo que no tiene...
Y la verdad, yo estoy muy contento con mis clientes. Los clientes siempre están agradecidos con el trabajo que hacemos, con los camareros, con los cocineros, con lo que comen, siempre se van contentos y eso es lo primordial.
Y es algo tan sencillo como en el sector de la gastronomía, la pregunta que te haré, ¿tú irías al listo de cliente?
Escucha, eso es cuando tú vas a hacer una empresa o un negocio o algo, yo lo que es para mí, mi cultura es, tú tienes que ser el primer cliente de tu negocio.
Sí, sí.
Tendrías que ser el primer cliente de tu negocio, porque así lo harías con la pasión y con la constancia y las ganas de hacerlo lo mejor, que tú serías el primer cliente.
Pues enhorabuena y felicidades, porque con esta vocación, con esta, en fin, manera de trabajar, desde luego, habéis despegado y tenéis un vuelo largo por delante, seguro
muy
que
bien,
sí, seguro que sí.
Seguro.
Querido amigo, te envío un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por atendernos. Perfecto, Simone.
Miguel.
Un abrazo.
Cuídate mucho.
Vaya muy bien.
Gracias. Simone Perella, el responsable, el propietario de este restaurante Listo en Barcelona. De verdad que merece la pena, ¿eh? Acercaros a Vinguda Paralelo número 15 y dejaros enamorar por esa creatividad, esas pizzas, en fin, esa mezcla, esa variedad de cultura gastronómica italiana y mediterránea. Repetimos ese teléfono, 93807-4987. Es el restaurante Listo.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Pirulins i piruletes.
Saps aquell gust intens i suau a la vegada d'aquell embotit mallorquí que vas provar fa anys i no en recordes el nom? Apunta. sesillesquilometrezero.com, la web on trobar i comprar els embotits de les Illes Balears totalment artesanals, de petits productors i de qualitat exquisita. Sobrassades, botifarrons, camallots, varies... I, a més, receptes gratuïtes i packs de benvinguda amb preus ajustats. Si vols el gust de la bona tradició balear a taula, sesillesquilometrezero.com, els embotits de Ses Illes amb el gust de Ses Illes. Els millors vins els tenim aquí. Trotamundos, el teu celler. You've done it all.
A les 11 del matí iniciàvem el nostre recorregut a la localitat d'Òdena amb el nostre company Joan Pallarès, que ens posicionava geogràficament doncs, aquesta zona, certament molt interessant. I avui tanquem el programa i amb una altra zona absolutament diferent, a l'Empordà, a l'Alt Empordà, per parlar de les importants cooperatives que hi ha en aquesta zona. Avui, particularment, en uns instants el saludem, parlarem amb el Joan Albó, amb el Pau Albó, perdó, que és l'anòleg del celler cooperatiu d'Espolla, amb el Joan Pallarès, com historiador, com expert en temes turístics, també ens posicionarà aquesta zona i parlarem de la importància d'aquest sector de les cooperatives en aquesta zona, Doncs de tot plegat ho farem en aquests darrers minuts d'aquesta edició d'avui dissabte, el primer dissabte ja d'aquest mes de juny, 3 de juny de 2023. En aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, ara mateix parlem de vins. Joan Pallarès, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Un cooperativisme en aquesta zona de l'Alt Empordà que ha agafat una esbranzida realment important,
Sí, mira, Espolla és l'Empordà, però és, la zona aquesta és un Empordà d'unes característiques especials. És una zona que, sense perdre la idiosincràsia genuïna empordanesa, els contraforts de la Serra de l'Albera, per natural, li configuren una personalitat. El fan un Empordà, l'Empordà més vitivinícola que la resta, tocant la Mediterrània, la Sal, la Tramuntana... En fi, li donen un toc. I mira, un d'aquests tocs, precisament, és de que si mires el planell de l'Empordà, el treball cooperatiu, en fi, avui en dia s'imposa, hi ha cooperatives laborals de tota mena, hi ha cooperatives d'ensenyaments, cooperatives de lleure, però l'origen, el moll de l'os de les cooperatives, que és precisament les cooperatives agrícoles, agràries, els seus orígens, les més antigues, l'origen del cooperativisme ha estat precisament a la zona aquesta d'Espolla. En fi, hi ha diverses cooperatives a diversos pobles del voltant i, per tant, aquest esperit cooperatiu doncs, forma part d'aquesta petita diferència que hi ha amb la resta de l'Empordà cap al cantó de l'Alt Empordà. En fi, aquests cellers cooperatius empordanesos, en el cas d'Espolla, doncs, es van instal·lar als anys 30, en temps de la República, i bé, van agafar doncs, molta força. Avui en dia aquests cellers doncs, bé, ens donen uns fruits de vi i d'oli doncs que jo crec que ja gaudeixen d'un merescut reconeixement.
Efectivament, fas bé de recalcar el tema de l'oli, perquè l'oli també té una potència indiscutible en aquesta zona de l'Empordà.
evidentment, l'important és té, no té res que envejar a qualsevol altre d'aquests olis considerats el millor. És un bon oli, com també hi ha uns vins, jo crec que extraordinaris.
I tant que sí, cada cop més competitius amb empreses particulars en aquesta denominació d'origen Empordà que avui ens ocupa. Pau Albois, el seu enòleg. Pau, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Benvingut i gràcies també per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. També ets el responsable de temes de comunicació d'aquest celler cooperatiu d'Espolla. Home, doncs que és... la veritat és que des d'un punt de vista tècnic, com a enòleg, és tota una responsabilitat no baixar el nivell d'aquesta tendència que teniu, no?
Sí, 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 la veritat és que et dono la raó, però tenim l'avantatge que tenim bons fruits, no? I com que tot és el fruit... doncs amb bon fruits hi ha responsabilitat, però és més fàcil.
Mm-hmm. Cap on van les tendències, Pau, en el sector de l'elaboració de vins, d'aquesta denominació d'origen Empordà? Cap on van les... no sé, anava a dir modes, però no sé si és la paraula adequada.
Aviam, és complicat, però sí que la gent busca el que se'n diuen vins més fruits, no tan densos, vins una mica més fàcils de beure... i tot i que nosaltres és una mica complicat perquè és un país de concentració, amb el tema elaboració de vins intentem això, no? Fer extraccions una mica més suaus, bueno, mostrar aquesta estructura però amb elegància, no? I que siguin fàcils de veure, sobretot, que la gent... bueno, allò dels empordàs que raspen, sí, que es deia abans, a la gent no és el que es porta ara, per dir-ho així, tot i que encara en fem algun, per mantenir tradicions...
Certament, però a poc a poc es va modificant, no? Corregint aquesta tendència que hi havia a les cooperatives de fa molts i molts anys, que bueno, vida cooperativa era com un vi com de segona divisió. Ara això ja no es fa, perquè és que realment els cellers cooperatius feu uns productes molt competitius, de molta qualitat.
Sí, 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 sí. Bueno, al final ens hi ha portat el mercat, no?, que es diu... és a dir, que has de fer coses que agradin. Abans s'hi valia tot i ara no s'hi val tot. Vull dir que ara, si fas una cosa que no correspon amb la qualitat-preu, no vens. I, per tant, bueno, ens hem hagut d'adaptar, per bé, crec, però ens hem hagut d'adaptar i bueno, jugar a la lliga que toca jugar, no? Vins d'Empordà, vins ben fets, vins amb bona relació qualitat-preu... Uh-huh. Perquè si no era o renovar-se o morir.
Efectivament. Vins denominació d'origen Empordà, efectivament. Avui també, doncs, també tenim l'oportunitat d'escoltar unes reflexions que el president, precisament d'aquesta denominació d'origen, aquesta DO Empordà, el Xavier Albertí, ens fa referent en aquests vins d'aquesta zona, d'aquesta denominació d'origen. Li preguntàvem al Xavier Albertí precisament el que t'acabo de preguntar. Cap a on van les tendències? L'escoltem.
Amb les tendències d'elaboració en els vins de la DO són els que tenim aquests darrers anys, doncs és cap a un vi cada vegada de més qualitat, perquè les productivitats que tenim i les dimensions ens hi obliguen i crec que per sort podem fer-ho. I si parlem de varietats, sempre doncs Carnatxa i Carinyana, que són les nostres varietats essencials, i cada vegada decantat més cap al blanc, per dir-ho així d'una manera genèrica.
Vosaltres també hi donem molta importància en els blancs, Pau?
Sí, sí, cada vegada més. Nosaltres tenim bastantes varietats blanques, sobretot les típiques de la zona, Garnatxa i Carinyena. I sí, 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 des de sempre hi hem apostat, però sí que es tira més cap als blancs, ara.
Li preguntàvem també al Xavier Albertí la importància i el paper dins d'aquesta denominació d'origen Empordà, empreses i cooperatives, quin era el paper del cooperativisme en aquesta zona?
El paper de les cooperatives a la Vall d'Empordà és clau. Ja fa temps que tenim consolidades doncs, tres cooperatives que han aglutinat doncs, tot aquest món associatiu i que la veritat és que s'han posat molt al dia, són molt actives i tenen un magnífic patrimoni vitícola històric. I bé, jo crec que són una part essencial, venen a representar, jo et diria, poder ensumades una tercera part de la DO i, per tant, és un element que, sobretot a nivell de viticultors, doncs, és transcendental perquè són els que ocupen el major nombre de viticultors.
Et volia preguntar, Pau, la diferència que hi ha entre fer un vi amb una cooperativa o fer un vi amb una empresa particular. No sé si hi ha diferències molt marcades en la creació d'aquests vins.
La veritat és que no, no hi ha diferència. Vale? El que passa que cadascú té una mica el seu estil, no? No sé, si jo estigués en una empresa privada, segurament intentaria fer el mateix que faig a la cooperativa, i sobretot, agafant-me les paraules del senyor Albertí, nosaltres tenim l'avantatge que conservem molt de patrimoni vitícola, i això vol dir que tenim moltes vinyes velles. I, per tant, poder, com a fet diferencial, no vull dir 100%, no, però sí que tenim vinyes molt i molt velles que donen uns fruits espectaculars, que altres cellers particulars, doncs, bueno, en tenen, però nosaltres en tenim molt més perquè pensa que nosaltres, per exemple, tenim 40 viticultors, no? I tots els nostres viticultors tenen alguna cosa vella. I quan parlo de vella vull dir 60, 70, 80, 90 anys, no? I amb aquests raïms no fem gaire res. Vull dir, no vull dir que el vi fa sol, però el que intentem és intentar respectar, no, això.
Quan parlem de vins d'aquesta cooperativa d'Espolla, podríem parlar de línies de clos de les dòmines, dels panissars, tant blanc com negre, el babalà. No sé si teniu algun dels vins, podríem seguir parlant, doncs, per exemple, de vinya Orlina. No sé si hi ha algun vi d'aquesta línia, podríem dir, representatiu una mica de la vostra feina al celler cooperatiu d'Espolla.
Sí, nosaltres fem bastanta varietat, ¿vale? Perquè tenim bastant de volum, però nosaltres dividiríem com en dos o tres línies, no? Una seria els vins més clàssics, que hi emmarcaríem aquí els clos de les dòmines i els panissars. Sí. L'altra seria la línia de vins joves, i posem els babalars i l'Orlina i tots aquests, i després fem una línia molt especial que aniríem vins de postal, que aquests ja són vins de finques molt exclusives i d'edicions limitades, que serien com els vins més representatius nostres, no? Tot i que poder són els que fan menys que fem, fa menys temps que fem.
I, naturalment, no podem oblidar, quan parlem del cooperativisme en aquesta zona de l'Empordà, Joan Pallarès, parlar de les garnatxes i els moscatells d'aquesta zona que els han fet tan i tan populars.
Sí, és evident que el vi, potser, antigament, el vi de la zona aquesta era més reconegut, sobretot la garnatxa i els moscatells, és a dir, els vins una mica, diguéssim, generosos.
Sí, sí, sí. Vins generosos que vosaltres heu modernitzat, Pau, heu actualitzat, no? No sé si la paraula és... heu posat al dia aquests vins.
Sí, a nivell de producte, o sigui, de líquid, de vi,
sí,
no?
Sí, sí,
vale,
sí, sí.
Perquè aquests vins són de tradició, però sí que a nivell d'imatge hem fet una mica de lifting i hem fet com una mena de dissenys una mica més actuals, no? Perquè eren uns dissenys que arrossegava, com que fa tants anys que en fem, eren etiquetes molt clàssiques i denotava producte massa clàssic i a vegades limitàvem algun tipus de consumidor, no? I hem fet unes etiquetes una mica més xules, per dir-ho així.
L'altre dia, parlant amb el Pau Albó, preparant aquesta conversa, li preguntava per la sequera, no? Tu fa l'efecte que ets una persona molt optimista, Pau, i vas dir, ens hem d'adaptar, no? És la tendència, jo crec que és la clau també d'aquest tema, no? Adaptar-se en aquest nou clima que darrerament, aquests darrers anys, està demostrant, doncs, que està canviant i que ja no és el que era, no? Precisament també li preguntàvem al Xavi Albertí referent a la problemàtica d'aquesta sequera que hi ha actualment i de com afronten la sequera tant cooperatives com cellers en particular.
Bé, ara sembla que hi ha més bones perspectives, evidentment que patim, perquè ja l'any passat doncs, vam tenir aquest problema, però sobretot a partir d'ara. L'any passat va ploure fins aquest moment, després va deixar de ploure, ara esperem que s'inverteixi. Fins ara pràcticament no ha plogut, sembla que comenci a haver-hi alguna pluja que ens comença a ajudar i que no sigui tan terrible, perquè contra el tòpic de que la sequera afavoreix la vinya, tot té els seus límits. La majoria de les nostres vinyes no tenen rec i tampoc poden patir doncs, de massa sequera que impedeix una bona maduració, no només una bona producció. Confiem que tant aquí com arreu de Catalunya, perquè és un problema general, això es pugui solucionar.
Pau Albó, des del punt de vista purament tècnic, com anòleg, aquest estrès que està patint la vinya sense tanta aigua com voldria, això és molt i molt nociu per la vinya?
La veritat és que sí, però com que, com deia el senyor Albertí, no tenim mitjans tampoc, perquè no tenim rec, doncs, bueno, és el que dèiem, no? Ens hem d'adaptar. esperar que caigui una mica d'aigua, i si no cau, doncs, bueno, adaptar diferents estratègies, no? Collir una mica abans, elaborar una mica diferent... Bueno, crec que ha vingut per quedar-se i, per tant, bueno, tot el que aprenguem aquests 2 o 3 anys que ens està passant aquesta sequera, segur que ens servirà pels propers.
Mm-hmm. Per tant, l'adaptació és l'única solució, no?
Sí, la veritat és que sí.
Amics, avui volíem acostar-nos en aquesta darrera part del programa, en aquesta riquesa que, sens dubte, té aquest celler cooperatiu d'Espolla. Teniu els seus vins a la seva plana web, cellersespolla.com, cellersespolla.com, i, naturalment, també, doncs, en botigues especialitzades. Doncs, realment, productes molt interessants que recomanem des d'aquesta sintonia, perquè tenen aquest caràcter, aquesta personalitat, precisament, de la que avui hem parlat amb el Pau Albó, amb el Xavier Albertí i amb el nostre company, el Joan Pallarès, aquesta personalitat de la tramuntana, aquesta personalitat de l'Alt Empordà. Pau, ha estat un plaer, com sempre, saludar-te. Moltíssimes gràcies.
També per nosaltres, gràcies.
Cuida't molt, gràcies. I que plogui una mica, que plogui una mica. Com a mínim a gust de tothom, eh?
Aviam, aviam.
Una abraçada, gràcies, Pau. Fins una altra. Adéu, bon cap de setmana. Joan Pallarès, res més. Bon cap de setmana a tu, també.
Bon cap de setmana.
Gràcies.
Vins, caves, formatges, pernils, patés... La millor gastronomia te la servim a taula cada dissabte aquí, a Ràdio Estel.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Doncs quasi la 1:00 de la tarda. Nosaltres aquí ho deixem. Punt i final. Gràcies per la vostra atenció i companyia. I tornem la propera setmana, el proper dissabte, a les 11:00 del matí. Res més, us ha parlat Miquel Mercadal.